Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Després de la massacre perpetrada per l'exèrcit rus a la localitat de Butxa, la Comissió Europea ha presentat un nou paquet de sancions amb 5 mesures contra el govern de Vladimir Putin. Així ho ha anunciat la presidenta d'aquesta institució, Ursula von der Leyen.
We will impose an import ban on coal.
Imposarem una prohibició d'importació de carbó procedent de Rússia per un valor de 4.000 milions d'euros anuals. Això retallarà una altra font d'ingressos importants per Rússia. En segon lloc, prohibirem totes les transaccions amb quatre bancs russos clau, entre ells el BTB, el segon banc més gran de Rússia. Aquests quatre bancs, que ara estem desconnectant del mercat, representen el 23% de la quota de mercat del sector bancari rus.
La comissió també vol prohibir que els vaixells russos accedeixin als ports de la Unió Europea i que els operadors de transport circulin per carreteres russes i bielorússies. També proposa vetar les exportacions d'ordinadors i microxips a Rússia, uns components molt necessaris per aquest país. I vol prohibir la participació d'empreses russes a la contractació pública a la Unió Europea i l'exclusió de tot suport financer als organismes públics russos. Saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, des d'aquesta universitat. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Doncs aquí, amb la sensació de, amb una sensació, des del, parlo per mi, d'una gran impotència amb tot el que, amb tot el que estem veient. La primera pregunta que li volia fer és què li semblen aquestes noves mesures que ara hauran d'aprovar els 27? Serviran d'alguna cosa més del que ha servit fins ara?
Bé, poca cosa més... poca cosa més del que ja hi havia, no? Diguem, fixeu-vos que l'Europa ha dit que deixaran, no? Que estan pensant en deixar de comprar carbó.
Sí.
Les grans exportacions de Rússia són el petroli i el gas, i una mica menys el carbó, però sobretot el petroli i el gas, no? I el problema és que els europeus, sobretot els europeus del nord, depenen crucialment del gas rus, no? Com que tenen aquesta dependència, doncs els europeus es neguen, sobretot els alemanys i els austríacs, es neguen a deixar de comprar. Però clar, en seguir comprant el petroli i el gas, el que fan és finançar la guerra. Més o menys, fixeu-vos, els europeus gastem 100 milions de dòlars, és a dir, 450 milions d'euros cada dia. Cada dia li enviem això al Putin a canvi del seu petroli i el seu gas. I clar, mentre seguim fent això, doncs seguim finançant la guerra, perquè amb tots aquests calés, doncs ell pot seguir tirant bombes i pot seguir comprant tancs, etc, etc, no? Clar, això jo crec que ens ha posat en els europeus, sobretot, insisteixo, en els alemanys, davant del mirall, no? Perquè, diguem, imaginem que en lloc de Putin fos el Hitler, sobre el que, malgrat els negacionistes dels quals parlaves fa un moment, Toni, imagina't que, diguem, tothom sap que és un criminal de guerra brutal amb totes les atrocitats que va fer, perquè, curiosament, amb això del Putin encara hi ha gent que ho nega, no? Mm-hmm. Encara hi ha gent
que diu que
són dolents i llavors es posen al mig amb una mena de neutralitat absurda. Però imagineu que és el Hitler i que el Hitler, al mig de la guerra, els altres països, diguem, com Espanya o com França, no? Doncs li segueixen comprant coses, no? I per seguir finançant la guerra, perquè segueixi exterminant a tothom. Clar, tothom diria, però que esteu locos. Escolta'm, esteu aquí clarament hi ha un problema, no? Aquest senyor està cometent crims contra la humanitat, està cometent atrocitats, està assassinant a nens, està destruint població civil d'una manera cruel, i això, òbviament, s'ha de parar, i llavors, clar, nosaltres no el sancionem i li donem els calés perquè ho segueixi fent, doncs perquè, clar, és que si no ens pujaran el preu de la calefacció. I clar, si tu penses això, dius, escolta'm, sí, si reduïm el gas rus, doncs tindrem la calefacció més cara. Però realment no estem disposats a pagar la calefacció més cara, no estem disposats a que hi hagi una crisi econòmica, no sé si serà del 2, del 3, del 4% del PIB, el que sigui, a canvi d'aturar aquest salvatge. A mi em sembla que quan un es posa davant del mirall i es fa aquesta pregunta, doncs si la resposta no és hem d'aturar el salvatge, doncs escolta'm, la imatge que tens davant del mirall és bastant deficient, no?
Tot això el que diu, de tot això el que diu, per exemple, l'Institut de Macroeconomia i Estudis Conjunturals, l'IMK, ubicat a Berlín, alerta que sense el gas rus, Alemanya entraria en una recessió, el que deia vostè, que reduiria el producte interior brut entre el 4 i el 6%. El ministre alemany de Finances, el Christian Lindner, diu que prescindir del gas rus perjudicaria més a la Unió Europea que a Moscou. És a dir, que, com vostè diu, actualment es mira més l'economia que no els crims de guerra que s'estan perpetrant a Ucraïna. A dia d'avui aquesta és la lectura.
Exacte, exacte. A veure, aquest estudi, hi ha molts estudis, hi ha un, aquest que dius, de Berlín, hi ha dotzenes d'estudis, tothom està fent estudis, i tothom calcula més o menys que la crisi que pot... Si Alemanya ara mateix deixés de comprar gas, tindria una crisi entre el 2 i el 6% del PIB, que és una crisi important, una crisi com, diguem, que seria forta, La primera part, per tant, de la teva pregunta sembla correcta. El que no estic d'acord és amb la segona part, que diu que el ministre diu, que el ministre alemany diu que perjudicaria més Alemanya que Rússia. Sí. Això no és veritat. Totes les prediccions diuen que les conseqüències per Rússia d'això serien catastròfiques i que la caiguda, si el PIB alemany caigués un 2, 3, 4, 6% del PIB, la caiguda de Rússia seria al voltant del 30%. I les dues caigudes serien bàsicament per lo mateix. El problema no és que no hi hagi alternatives del gas. N'hi ha. Ara mateix el gas ve per uns tubs, no? Uns gasoductes que venen de Rússia cap a Alemanya, i això s'hauria de canviar perquè hi ha més països que fan gas, el que passa que no estan connectats amb Alemanya, no? Per exemple, es podria fer que arribés el gas d'Algèria, que ara mateix arriba a Espanya, però que, diguem, no travessa els Pirineus i no se'n va cap a Europa. I s'hauria de fer una obra que ja es va intentar fer fa uns anys, però que no es va acabar de fer, que permetés que el gas travessés cap a Europa, s'unís a la xarxa europea i pogués arribar a Alemanya. Això no es fa en un dia ni en un any. Però d'aquí 2, 3, 4 anys, un cop es fes aquesta obra, doncs Alemanya podria gaudir del gas belga i del gas d'Algèria i per tant s'acabarien els problemes. També podrien tenir gas que ve liquat, que ve en vaixells, el gas es transforma en líquid i després un cop arriba al port doncs es torna a transformar en gas, no? Clar, per això has de tenir plantes deslicuadores, plantes que transformin, plantes primera que agafin el gas a dins de l'aeroport, a dins del port, i que el transformin en gas. Això ara mateix Alemanya no ho té, perquè tot el gas, durant anys havia apostat pel gas rus i per tant no li havia estat necessari. Es podria fer, però tardaries molt de temps. Per tant, el problema és de curt termini. Com que a curt termini no podem fer aquestes obres, doncs segurament a l'hivern que ve, que és quan tornarem a necessitar gas massivament, perquè el gas es fa servir per les calefaccions, doncs hi haurà una gran pujada en el proper hivern, doncs no haurem tingut temps de fer les obres i, per tant, això perjudicarà l'economia, pujaran els preus del gas, pujarà el preu de totes les empreses que fan servir gas, etc, etc, etc. Però fixa que el mateix problema que té Alemanya el té Rússia. Clar, si Alemanya no ven, si Rússia no ven el gas a Alemanya, aleshores què fa amb aquest gas? I tu dius, home, el que farà serà portar-lo a la Xina. Doncs tornem a estar en el mateix problema. El problema és que no hi ha gasoductes que vagin des del gas europeu cap a la Xina. I fixeu-vos que és veritat que la Xina i Rússia tenen una frontera comuna, que és molt llarga, però fixeu-vos que els centres de producció estan a 7.000 quilòmetres de distància. És a dir, el gas, diguem, els centres industrials de la Xina estan al sud-est d'Àsia, és a dir, al final de tot de l'est, diguem, cap avall. I, en canvi, Moscou està a Europa, al nord-oest. És a dir, entre un i altre hi ha 7.000 quilòmetres i s'haurien de fer una quantitat de gasoductes que no podran fer en un any. I, per tant, durant aquests propers mesos i els propers anys, Rússia s'hauria de menjar amb patates aquest gas. No el podria vendre enlloc. I és per això que la crisi que tindria a Rússia seria molt més gran. Per què? Doncs perquè Rússia essencialment produeix gas i petroli. La resta no és una economia diversificada, és una economia que produeix molt poques coses i gairebé totes són minerals. En canvi, Alemanya és una economia molt més diversificada i és per això que els models de predictius diuen que l'impacte negatiu sobre Alemanya seria negatiu, però seria molt més petit que l'impacte que tindria sobre Rússia, perquè Rússia no podria fer res, i si Rússia no ven gas, no ven res. O sigui, només pot vendre gas i petroli, i poca cosa més, i nines russes.
Sí, però és el que dèiem, de moment, tal com vostè deia, Àustria i Alemanya són els països que a dia d'avui diuen que no poden prescindir del gas de Rússia i mantenen, doncs, aquest lligam amb els russos.
Tot i que cada vegada que es van ensenyant fotos d'aquestes, com les que hem vist els últims dies, la pressió és més gran, no només de pressió internacional, sinó la pressió del propi poble alemany, que està dient, collons, que esteu fotent. O sigui, veieu les fotos de les nenes aquestes assassinades aquí? O sigui, mireu les fotos, no podem, és que tornem a estar a l'època del Hitler, no podem estar-li donant aquests calés a aquest senyor, i per tant la pressió cada vegada serà més forta, i quan més fotos hi hagi, més pressió hi haurà sobre Alemanya. Per tant, sí, ara mateix encara s'hi estan negant, però ja veurem quants mesos més aguanten negant-s'hi. Perdona, t'he interromput.
No, al contrari, no, només anava a afegir-li abans, que jo anava a interrompre vostè, que parlant de negacionistes, hem viscut durant molts anys, encara n'hi ha, negacionistes de l'Holocaust, és a dir, que aquí aquesta línia de negar l'evidència, negar aquesta massacre que s'ha vist a Butxa i que permanentment estem veient imatges que són terribles, terribles. Sí. Doncs hi ha la branca negacionista, com va passar amb l'Holocaust, que negaven els camps d'extermini. Vull dir,
les fotos aquestes, qui les ha fet? I ara, i aquests cadàvers, qui els ha posat? No seran els serveis secrets que els han posat aquí, tots critiquem el Putin, fins que no em demostrin, fins que no vegi jo una foto d'un rus matant amb ucranès, no em creuré res, perquè vosaltres us ho tragueu tot, que sou una colla de vents, que us tragueu la propaganda oficial, i aquí els únics intel·ligents som nosaltres, que ho adoptem tot. I llavors, però fixa't que en adoptar aquesta posició, diuen, uns són dolents, els altres també, i jo em poso al mig, i diguem, hi sóc el bo, no? Però, i això, moltes vegades a la vida, diguem, això funciona. Però en situacions d'aquest tipus, amb el Hitler, i tu imagina que això ho haguessis fet amb el Hitler. És a dir, que comencen a aparèixer fotos de camps de concentració, de gent cremada...
Que, perdoni que l'interrompeixi, professor, però és que amb el Hitler passava el mateix. Europa no volia veure el que estava passant. I deia, això no està passant. Estan portant jueus a camps d'extermini. No, això no és així. I es negava l'evidència, i Europa no reaccionava, i Gran Bretanya, primer, fins i tot, tontejava amb el règim de Hitler, fins que al final va ser quan van veure a les orelles al lloc que Hitler ja volia entrar a Gran Bretanya, i després hi va afegir Estats Units. Però és que aquí estem a les mateixes, ens ho anem mirant, com això no va amb nosaltres, no pot ser. I aquest discurs que diu vostè, el discurs de, no, això és un muntatge, això no pot ser, però és que això ha existit sempre.
Sí, sí, tots els altres són igual de nazis, que si mira l'exèrcit fan el mateix, tots són iguals, i et ensenya l'evidència, no?, els camps de concentració, els crematoris i tal, ui, vés a saber qui ha fet aquestes fotos, segur que això ho ha fet la CIA perquè ara es posin contra els alemanys quan tothom sap que els alemanys són els bons, vull dir, tot això que estem veient ara, jo ho trobo una conducta criminal. O sigui, aquesta gent que està negant, que s'està posant al mig, que està fent veure... Que el periodisme no consisteix a donar veu a tothom. El periodisme consisteix a buscar la veritat, trobar-la i llavors explicar-la. No dir, mira, aquí hi ha la versió russa i aquí hi ha la versió ucraïna. I jo em quedo tan panxo a casa meva com si les dues fossin igual de bones, o els dos tinguessin igual de raó, o els dos fossin igual de dolents. No, la teva feina és esbrinar. I si això són assassinats en massa, és posar-te del costat del que està patint, no del que està agredint. No, la teva posició de neutralitat no consisteix en donar veu als uns i als altres i tu no fer res. No, tu has de buscar la veritat i has d'explicar la veritat. No quedar-te al mig en plan neutral, perquè en aquesta situació, en aquestes situacions, no s'ha de ser neutral. No es pot ser neutral. És inhumà ser neutral.
Estic totalment d'acord amb vostè. Li volia preguntar com està resistint l'economia russa malgrat les sancions. molts analistes van dir que Rússia no podria resistir gaire temps amb les dures sancions econòmiques aprovades per Occident. Però, clar, de moment està resistint. És a dir, aquí hi ha alguna cosa que se'ns escapa, professor, que és que d'alguna manera deu haver trobat el règim rus per evitar aquestes sancions o perquè no li facin tant de mal.
Sí, bueno, jo crec que li fan molt mal, eh? L'economia està patint, i una de les raons amb les quals estem veient és que la guerra... O sigui, la guerra al final és economia, eh? És a dir, si tu no tens una economia forta i tens manera de portar els subministres d'un lloc a l'altre, si no tens el menjar, si no tens els recanvis de les rodes, si no tens les municions perquè no tens calés per comprar-los, al final això es reflecteix en el camp de batalla. I una de les coses que hem vist és el desastre organitzatiu que té l'exèrcit rus. El famós aquella cua de 65 quilòmetres de tancs la van vaporitzar. Hi ha informes de tot tipus que demostren que estan mal organitzats, que els propis soldats doncs tenen les racions caducades des de l'any 15, és a dir, que és un desastre, que no tenen rodes de recanvi, que es queden enfangats perquè han comprat rodes barates de la Xina en lloc de comprar-les de veritat, etc, etc, etc. I a més, aquí el govern rus ha fet una cosa que jo crec que des del punt de vista de la propaganda és bona, és una bona jugada, que és una de les coses en què tothom es va fixar va ser el preu del ruble. I al principi, el de la guerra, el preu del ruble va caure en picat. I tots vam veure la gràfica, que aquella que semblava una muntanya russa, millor dit, diguem que estava al punt de baix de tot. Però, a poc a poc, el ruble ha tornat a pujar i ara més o menys torna a estar al nivell que hi havia abans de la guerra. Més o menys el nivell que hi havia el 24-25 de febrer. Estem d'acord? I llavors tothom diu, mira, això vol dir que no funcionen les sancions, etc, etc. Bé, això jo crec que el Putin ho fa com una eina propagandística perquè li permet amb una sola dada, el ruble no està tan baix com la gent es pensava, això vol dir que no va tan malament, però això és una mica... No, de fet, és totalment fals. Per què? Com ha aconseguit que el ruble tornés a pujar? Primera, pujant els tipus d'interès. Els tipus d'interès ara mateix a Rússia són del 20%. Això vol dir que ha creat una crisi econòmica sense precedents, perquè, clar, qualsevol persona, qualsevol empresa que necessiti demanar prestat per operar, doncs, òbviament, el 20% no pots fer-ho. Això és la primera cosa. I la segona és que ha prohibit treure diners del país. Ha fet una mena de corralito. És a dir, que amb rubles no es poden comprar dòlars. I per la qual cosa el preu aquest, el tipus de canvi aquest, és un tipus de canvi fictici. No és un tipus de canvi que trobis en el mercat. Quan diem el tipus de canvi, el ruble puja i el ruble baixa, vol dir que la gent que compra i ven rubles, que compra i ven dòlars en els mercats de capitals normals i corrents, doncs mira, la gent que confia en les activitats russes compra rubles i al comprar rubles augmenta la demanda de rubles i fa pujar el ruble. I per això quan el ruble puja, diem, ostres, la gent té confiança en l'economia russa perquè estan comprant rubles. I això vol dir que segurament estan invertint a Rússia i, per tant, confien en l'economia russa, etc, etc. Aquest no és el cas, perquè no es pot comprar i vendre rubles. Està prohibit en introduir el que s'anomena controls de capitals. Per tant, no es pot comprar i vendre rubles i, per tant, qualsevol transacció que vulgui fer el govern doncs posa el preu que li dóna la gana. Però és un preu fictici. I aquí el govern ha jugat, diguem, amb la imatge, no?, de dir, escolteu, el preu del ruble s'ha doncs recuperat, per tant, fixeu-vos que no ens esteu fent mal. Això jo crec que és fals, i a més, la manera com ho han fet perjudica enormement a l'economia, perquè, per primera, els tipus d'interès del 20% és enormement perjudicial per a l'economia, però és que el fet que tu no puguis transformar, si tu inverteixes, abans que parlàveu de porcelanosa, no? Si porcelanosa ara vendrà no sé què va, porcelana, segurament, no?
Rajoles.
Rajoles, doncs les rajoles que vengen a Rússia les cobraran rubles i llavors dirà, bueno, com nosotros somos españoles, pues hem de tornar els calés cap a Espanya. Ah, no pots. Està prohibit. I llavors, clar, les empreses aquestes al final hauran de marxar, perquè a nosaltres no serveix de res guanyar rubles, perquè la nostra seu està a Espanya i el que necessitem és portar calés a Espanya, perquè nosaltres tenim els accionistes d'Espanya i necessitem els calés a Espanya, i per tant, el fet de que hi hagin posat aquestes barreres a la sortida de diners fa que les empreses que no han marxat no tardaran a marxar, perquè de què els hi serveix estar en un país on no pots treure els calés? I, per tant, això perjudicarà encara més la seva economia. És a dir, que per salvar el ruble, per fer veure que no els hi hem fet tal mal amb això dels boicots, el que hem fet és tirar-se un tret al peu i han perjudicat encara més l'economia amb els tipus d'interès i amb els controls de capital.
Professor, em consta que ara que és a Nova York un quart d'una del migdia, té classe. Quina classe farà ara?
De macroeconomia.
Macro.
Macroeconomia per carrera, no? Faig classes de carrera i de màster i de doctorat, doncs avui toca la fàcil, que és la carrera.
Aquesta, si vingués allò de... Què li diria jo? D'alumne convidat, entendria alguna cosa o...
No, duient, no? Duient,
captaria alguna cosa o no captaria
res? Alguna cosa sí, però...
Ja.
Fem jo moltes matemàtiques, no? Molta estadística...
Va, sí. I en anglès, Toni?
Sí, i en anglès. Sí. Va, doncs res, professor...
Ja el trobarem. Ja, sí,
ja,
el
trobarem.
Ja el trobarem. Professor Sala Martín, moltíssimes gràcies. Una abraçada, bona classe.
Vinga, a reveure.
Gràcies, adéu-siau. Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Té classe ara 2:15 i havia de preparar-se-la abans d'entrar a 1:15. Fem una pausa, repassem el que ha dit de Zelensky, el que ha dit Pedro Sánchez i tornem amb Mònica Planes. Fins ara.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.